Continguts en xarxa.
Benvingudes i benvinguts a Cinema a la Xarxa. L'espai d'avui està dedicat a Olivia Newton-John, famosa protagonista del film Gris, amb una carrera alternativa entre la música i el cinema, com a cantant i com a actriu. I per parlar-ne d'aquesta actriu tan famosa tenim, com sempre, el Víctor Alexandre. Hola, Víctor, com estàs?
Hola, Maria Bragós. Molt bé, molt bé. I tu?
Bé, molt bé. M'ha agradat molt escoltar la cançó Sant Bernat al principi.
Oi que sí?
Sí.
Sí, és una de les cançons més maques que canta la Olivia Newton-John i també John Travolta a la banda sonora de la pel·lícula Gris, una pel·lícula que va marcar època. Avui en parlem perquè dedicarem aquest Cinema a la Xarxa justament a Olivia Newton-John. Olivia Newton-John és anglesa de naixement, però bona part de la seva vida la va viure a Austràlia amb els seus pares, fins al punt que, de fet, se l'ha considerat australiana. No ho és, no ho és de naixement, però una mica d'adopció, sí, oi? I encara que el cinema la va fer mundialment famosa, ella és molt més cantant que actriu. És a dir, si haguéssim d'agafar una parcel·la de la seva activitat, diríem que és cantant més que actriu, encara que hagi fet actriu. I és veritat que ja de molt jove ella apareix en una comèdia familiar, una comèdia així per tota la família, titulada Coses divertides que passen per sota, quan aquesta pel·lícula la fa quan té només 17 anys, i també és veritat que quan en té 22 en roda una altra que es diu Tomorrow. Tomorrow amb dues primeres os, perquè aquest és el nom Tomorrow del grup musical dels nois i noies estudiants sobre els quals gira la pel·lícula. Es diuen així, Tomorrow. Però, vaja, en definitiva, aquestes primeres coses són coses esporàdiques perquè la carrera de debò d'Olivia Newton-John comença 8 anys més tard, quan ja en té 30, quan ja té 30 anys, i comença amb Gris, que té un èxit brutal, brutal arreu del món. Bé, encara avui, no? L'obra de teatre es va fer en el musical,
sí.
No para en qualsevol lloc del món. Sí, sí, és una pel·lícula, mira, que sempre ve de gust veure, no? Perquè
sí,
és molt divertida i t'ho passes bé. I a més, ho fan de conya, vull dir. Olivia Newton-John i el John Travolta estan esplèndids. I això, el fet que ella pogués aparèixer en aquesta pel·lícula, va facilitar el seu contracte el fet que ella ja s'havia instal·lat als Estats Units, que és el país on es va produir la pel·lícula. I, per tant, doncs, no és que ella estigués a Austràlia i tal, sinó que ella ja estava molt vinculada a la indústria nord-americana. I musicalment parlant, la carrera d'Olivia Newton-John comença quan té 14 anys, fixa't, és molt joveneta.
I tant, sí.
Sí, és una preadolescent o adolescent, i comença formant part d'un quartet amb tres noies que es deien The Soul Four. The Soul Four. Però va ser un quartet que va durar molt poc, poquíssim, perquè els pares veien que els pares de les noies veien que la disciplina de la música, amb els assaigs constants i saps, era molt absorbent, doncs clar, els restava hores dels estudis i la cosa no girava rodona. Aleshores ella, una mica més tard, va provar sort com a cantant en solitari, ja no sense ningú més. I va guanyar així una mena de beca, un premi beca per anar a Londres, i va formar un duet amb un altre cantant que es deia Pat Carroll i van tenir força èxit. Van sonar per les emissores de ràdio i van aparèixer les cadenes de televisió. I va ser a Anglaterra on allà va conèixer Cliff Richard i van col·laborar junts professionalment. Es dona el cas que l'any 1974 dos músics del grup de Cliff Richard doncs van compondre la cançó Please, Mr. Please. Please, Mr. Please. I la cançó no va tenir cap èxit. O sigui, va passar completament desapercebuda. Però l'any següent, Olivia Newton-John agafa aquesta cançó i en fa una versió, la seva versió. I aquí sí que la cançó es va disparar. És a dir, quan la van interpretar els seus creadors, ningú s'hi va fixar. I quan la canta Olivia Newton-John, la cançó es dispara. La lletra de Please, Mr. Please parla d'una noia que no vol escoltar una cançó determinada perquè li recorda un amor trencat i aleshores ella demana, si us plau, que a cap noi se li acudeixi posar-la a la màquina tocadiscos del bar on es troba. Please, Mr. Please. In the corner of the bar there stands a jukebox with the best of country music, old and new. You can hear your five selections for a quarter and somebody else's songs when yours are through. I got good Kentucky whiskey on the counter and my friends around to help me ease the pain, till some button-pushing cowboy plays that love song and here I am just missing you again. Please, Mr. Please, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, Mr. Please, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again.
Doncs ja sé que has dit que és força coneguda, però t'he de dir que, a diferència de Summer Nights, aquesta sí que no l'havia escoltat mai.
Bé, sí, clar, no, és que no és tan com l'altra, evidentment. Aquesta versió, Olivia Newton-John la va incloure en un àlbum de l'any 1975 que es deia Have You Never Been Mellow? Mai no has estat dolç. Però abans que això passés, Olivia Newton-John ja s'havia passejat per les televisions britàniques cantant una versió de la cançó If Not For You, que Bob Dylan havia escrit 5 anys abans, el 1970, i que després George Harrison doncs va versionar i va incloure en el seu formidable triple àlbum d'aquell mateix any. Aquesta cançó, If Not For You, va ser el primer disc d'Olivia Newton-John, el primer. Després, com he dit, doncs arriba Gris, però aquesta pel·lícula, curioses coses que passen, paradoxalment, no va servir perquè a Olivia Newton-John li arribessin gaires ofertes cinematogràfiques, si més no encara i ulls, per fer coses, per fer allò que diríem una mica de púrria, sí, però per fer coses amb entitat, doncs no li arribaven. Només al cap de 2 anys, el 1980, li arriba la proposta de fer una pel·lícula que, sobre el paper, sobre el paper prometia molt, però que a l'hora de la veritat va donar molt poc. La pel·lícula és Xanadu, i la van protagonitzar Gene Kelly i ella, Olivia Newton-John. Es tractava d'un musical i la presència de Gene Kelly, esclar, era tota una garantia, en principi. El problema és que, clar, la van començar a rodar quan encara no tenien un guió definitiu. I, a més, les aptituds sobre patins d'Olivia Newton-John i del xicot que feia el paper del seu company, doncs eren força pobres. És a dir, que cantava molt bé, però sobre els patins, doncs patinava, no? Però no patin més galdós. I el company d'ella també. O sigui que, clar, la cosa no rotllava. Ningú no sabia exactament quina mena de pel·lícula estaven rodant. Allò era un desori, completament, no? Què estem fent? I el resultat, és clar, no podia ser un altre que un fracàs sonadíssim. Un fracàs sonadíssim. De fet, aquell fracàs va afectar molt la carrera d'Olivia Newton-John en el cinema. No era culpa seva, però clar, el fracàs doncs afecta a tots. D'altra banda, Gene Kelly, que tenia 68 anys en aquell moment, ja no va rodar cap més pel·lícula. Amb aquella pel·lícula, Xanadu va ser la darrera de la seva carrera. I ell, a més, si va acceptar rodar-la, va ser perquè els estudis on es rodava eren gairebé al costat de casa seva. O sigui, anava amb les mans a la butxaca, xinuxano, com aquell que va passejar el gos, i anava als estudis. I per això va dir, val, d'acord, la faré. Però ell ja no volia tornar al cinema. S'havia acomiadat, havia tancat la porta ja. Els estudis, aquests estudis, on es va rodar, estaven a Hollywood, i Gene Kelly vivia, des de feia més de 30 anys, a Beverly Hills, al carrer North Rodeo Drive. I això, en cotxe, fent-ho en cotxe, li suposava només un desplaçament d'un quart d'hora. És a dir, que de seguida hi anava. Jo ho he calculat, i he vist que trigava tan sols entre 16 i 18 minuts, segons la ruta que fes. Podria agafar, hi havia un parell de rutes, doncs he vist que entre 16 i 18 minuts el senyor Gene Kelly anava a l'estudi a treballar. Ho tenia al costat de casa. Bé, Xanadu va ser una pel·lícula fallida, com dic, i plena de defectes. Paradoxalment, la banda sonora va ser un èxit. Fixa't, la banda sonora es va vendre molt. I aquesta és la cançó principal del film, cantada per Olivia Newton-John, Xanadu.
No m'estranya que fos un èxit, perquè realment fa com venir ganes de ballar, eh?
Oi que sí?
I tant, sí, sí.
Sí, si escoltes la música penses que la pel·lícula deu ser molt bona. I després veus que... A veure, tampoc és que sigui una porqueria, ni molt menys, però clar, veus que li falta punx, no? Li falta cosa. Però bé, la carrera cinematogràfica d'Olivia Newton-John, doncs esclar, la va afectar això, va quedar tocada per aquest fracàs, fins al punt, fixa't, que de pel·lícules veritablement interessants, l'Olivia Newton-John ja no en va fer més. Ja no en va fer més. Hi va haver un intent de revifar l'èxit que ella i John Travolta havien tingut amb Gris, ajuntant-los en una altra pel·lícula, 3 anys després, el 1983, aquesta pel·lícula es deia Units pel destí, però la veritat és que tot i tenir un bon repartiment amb Oliver Reed, Kathy Bates i Gene Hackman, la pel·lícula també va fer figa i Olivia Newton-John va trigar 13 anys a tornar a la pantalla. O sigui que Déu-n'hi-do. I a més a més, quan ho va fer, quan va tornar, va ser en produccions de curta volada, de poqueta cosa. Mira, perquè te'n facis una idea, des de Xanadu, doncs, fins ara, ha fet molt poques pel·lícules, molt poques, i només podríem esmentar Festa de comiat, que és de l'any 1996, sobre un noi que ha de morir de la sida i que se'n vol anar fent una festa. En lloc de fer un drama, se'n vol anar fent una festa. Va fer un altre que es deia Vides sòrdides, de l'any 2000, una comèdia negra sobre una família que es reuneix en un funeral. També va fer Score, a Hockey Musical, de l'any 2010, que en realitat era un telefilm sobre l'hoquei i sobre gel. Després va fer un funeral de mort, el 2011, una comèdia australiana per passar l'estona, i res més. Res més, llevat d'una aparició fent d'ella mateixa, l'any 2020, a The Very Excellent Mr. Dundee, el molt excel·lent Mr. Dundee, que era una bretolada, poca solta. I és una llàstima, és una llàstima perquè a Grease, Olivia Newton-John estava esplèndida, era fantàstica. I aleshores, saps, mira, perquè vegis les anècdotes o curiositats, saps en quant valoren avui la jaqueta de cuir i els pantalons que Olivia Newton-John duia a la pel·lícula?
Ui, em puc creure qualsevol cosa.
Sí, moltíssim, clar. 405, a veure si ho dic bé, 405.700 dòlars.
Déu-n'hi-do.
405.700 dòlars, que són 363.000 euros.
363.000 euros.
O sigui que això, la jaqueta de cuir i els pantalons que duia, eren negres també. Sí, és un mite dels musicals Grease. És una pel·lícula encantadora. L'any 2019 els van pagar aquests diners en una subhasta per recaptar fons per la investigació de càncer. Això està bé. I és que ja fa gairebé 30 anys que Olivia Newton-John lliura batalles contra el càncer de mama. O sigui, aquesta dona té molt de mèrit perquè fa molts anys que arrossega el càncer i li va guanyant les batalles, saps, i els atacs, i de moment va aguantant. La primera batalla va ser el 1992, quan tenia 44 anys, i se'n va sortir. La segona, el 2013, quan en tenia 65, i se'n va sortir. I la tercera, el 2017, en què es va saber que se li havia estès els ossos, i se'n va sortir. De moment resisteix. Ella té una granja de cànnabis a Oregon, i allà li fan tractaments d'oli de cànnabis, i ella és una defensora del cànnabis medicinal. En aquest moment, l'Olivia Newton-John té 73 anys, esperem que se'n surti i que, esclar, que en visqui molts més. De moment, ella continua lluitant. Nosaltres li direm adeu escoltant-la cantar al costat de John Travolta la cançó més important de Grease, que és You're the One That I Want.
You better Benvinguts en xarxa.